La Vinoteca. Vine i tria un vi o una cervesa artesana acompanyada d'una bona tapa. La Vinoteca, a la plaça Mercat d'Olot.
A aquesta hora volem obrir una finestra a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Ja sabeu que tenim un apartat de salut en el que parlem de diferents temes i avui ens volem centrar en com ha afectat la Covid a l'hora de fer els protocols i el seguiment de totes les dones que estan embarassades i que decideixen doncs, tenir les seves criatures a l'Hospital d'Olot. Hi ha tot uns protocols que totes les oientes que ara ens escoltin i que hagin passat per un embaràs hauran passat, però que evidentment amb la Covid hi ha coses que segurament, i per això ho volem saber, s'han canviat o s'han modificat. Per tant, avui tenim amb nosaltres el Juan Carlos Bello, cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital d'Olot. Juan Carlos, molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
I també tenim amb nosaltres la Lídia Coromina, és la cap d'unitat d'obstetrícia. Lídia, bon dia, benvinguda.
Hola, bona.
No sé, entenc que sí, és com una pregunta retòrica. La Covid ho ha canviat tot, ens ha canviat la vida i ens ha canviat les feines i ens ho ha canviat tot, però evidentment a nivell sanitari ha canviat moltes coses. A nivell general, perquè després ja hi entrarem, com ha canviat la Covid els protocols de l'hospital a l'hora d'acompanyar a l'embaràs i també en el part de les dones? Juan Carlos.
Mira, per nosaltres això ha estat un repte tècnic molt important perquè hem tingut d'adaptar-ho tot, però sense canviar una mica la política de l'hospital, que és aportar calidesa i aportar cercania al procés de l'embaràs i del part. Doncs sí que ens va posar en un compromís, perquè a les primeres mesures ja estava prohibit l'acompanyament de l'embarassada durant el procés de les visites i del part, i nosaltres vam tenir que lluitar una mica al principi per canviar això. Doncs sí que és veritat que ara mateix tenim una restricció en el nombre d'acompanyants i només podem garantir que la dona vingui a acompanyar la seva parella. I no n'hi ha excepcions en aquest cas. Només pot venir la parella, però sí que podem, de moment, garantir que la parella podrà acompanyar-la a les visites, a les ecografies, a les proves i, el més important, al moment del naixement. El tema de les visites hospitalàries, sí, mantenim les mateixes restriccions que tothom, o sigui, no es poden fer visites. I, clar, totes aquestes mesures sempre es fan pensant en la seguretat del pacient, vull dir, no? El que estem és garantint que no vingui la iaia a veure l'ecografia, tot i que ens sap molt greu, però clar, és que la posem en perill si ha de venir a l'hospital. Doncs el que intentem és evitar això. Fonamentalment, pretendir mantenir la calidez, la qualitat del servei, però amb la seguretat de que no estem ponent en risc la salut de la població.
Clar, entenc que, i evidentment, quan hi ha un embaràs, no?, i hi ha tot aquest procés, Lídia, que també, no?, i totes les llevadores s'acompanya, etc. És cert el que deia ara el doctor Juan Carlos, no?, que allò, l'ecografia, vinga, els que puguem ser, no?, i fa il·lusió, i un dia vinc amb la parella, però després ve la mare i la sogra, i no?, era com una cosa que fins ara era molt habitual, perquè forma part, no?, també de la preparació, de l'alegria del procés. Clar, ara quan una dona es queda embarassada, Lídia, al principi hi ha una sèrie de visites, no?, que fèiem, i parlàvem també d'ecografies, com queda això ara? Com ho feu?
Sí, el control de l'embaràs, doncs, segueix fent-se. Fem el control que ens marca el Departament de Salut, de seguiment d'embaràs. Llavors, els seguim fent doncs, des de les consultes externes de l'hospital, tal qual, a l'hospital propi, o també de les diferents àrees bàsiques on te donem cobertura. Actualment, aquestes visites són presencials, siguin de llevadora o siguin d'obstetra, i el que hem intentat és sintetitzar, seguint sempre el protocol marcat per al departament, vale, el mínim les visites. Em refereixo que quan venen ecografia de primer trimestre, tot darrere es fa la visita de l'obstetra.
És a dir, que s'ajunta, no? Diguéssim, s'ajunta per evitar venir tantes vegades, o més d'una vegada.
Sí, evitar doncs, i minimitzar al màxim els riscos aquestes usuàries de fer desplaçaments, doncs, en lloc de fer-ne doncs, dos o tres, doncs, intentem minimitzar-ho i quan les tenim a la consulta fer el màxim de proves que toquin per les setmanes de gestació que estan. Llavors, també ens hem hagut d'adaptar una miqueta amb l'espai de temps. Tenim més espai per visita d'usuària i entre usuària i usuària, entre gestants, val? Tenim un espai de desinfecció de les superfícies, de poms, de superfície de taulell, de la camilla, de tot on la dona ha passat, perquè a la propera ho tinguem tot desinfectat i sigui un lloc segur a l'hospital a l'hora de fer nosaltres les visites.
Clar, entenc, Juan Carlos, les dones que venen, i Lídia, entenc que ho entenen. Bé, no hi ha més remei que entendre-ho, no?, en aquest sentit. No hi ha més opció, perquè, evidentment, és el que dèieu ara, no?, es fa per la seguretat de tothom, no? Però no sé si us heu trobat com comentaris de dir, ostres, no?, m'hagués agradat, o una mica quina és la sensació, l'estat anímic, també, no?, de les embarassades, o la por, no?, que a vegades també puguin tenir, que això abans aquest factor no hi era.
Bueno, no, en principi aquests canvis que hem fet estan una mica encaminats a que les visites siguin més òptimes, no? Per exemple, la visita a l'obstetra, pues, ja se combina tot, fem l'ecografia i la visita tot plegat, i intentem, pues, aprofitar, com ja ho va dir Lídia, al màxim aquest espai de temps per aclarir dubtes, per donar informació. En principi, jo crec que les embarassades s'ho agafen molt bé. Vull dir que no és que tinguessin més por ni més dificultats de comunicació amb les mares. En principi, això va força bé. L'única cosa, clar, sempre és la dubte de l'acompanyament, però com, bueno, com deia, ara mateix, tot i que ja poden venir amb la seva parella, això ja ho fa més fàcil.
Clar, és evident que la ginecologia, el format telemàtic és complicat, és a dir, hi ha tipus de, no? Clar, hi ha tipus de disciplines mèdiques, a vegades una consulta, un, no sé, que es pot fer telemàticament, perquè veiem com la sanitat s'ha adaptat també, no?, a intentar, doncs, fer altres formats. Aquí els formats aquests no deuen haver entrat gaire, no?
Nosaltres no, molt rarament fem servir de medicina, coses molt específiques. La visita a l'anestesiòleg, aquesta sí que la fem telefònica. Sí. Però la resta tot és presencial, sí.
Clar. Lídia, amb les classes de preparació del parc és un moment important, no?, per moltes dones. Ara sóc que totes les dones que han estat mares i que han vingut a les classes, jo m'hi poso també aquí. Recordem, no?, és aquell moment que més comparteixes, no fas grup, bueno, que evidentment surten dubtes i és com un moment íntim, no?, i que està molt bé. Clar, això ara com ha canviat?
Clar, continua sent, doncs, un moment molt especial per cada dona embarassada i ho viuen al màxim i es formen al màxim. Llavors, nosaltres ens hem hagut d'adaptar, ens hem adaptat, doncs, fent-ho de manera telemàtica, perquè no podem fer grups, no podem fer grupals. Llavors, continuem donant aquesta cobertura, vale? I intentem, doncs, som el mateix equip, la mateixa gent, llavors intentem, doncs, que ens atinguin, doncs, d'una manera propers, que aclarim els dubtes. Setmanalment hi ha dues classes de preparació a part. N'hi ha una el dilluns a les 6 de la tarda, n'hi ha una altra el dimarts a les 9 del matí. És una, tant un com l'altre, aquests grupals tenen molt d'èxit a la població i al municipi i a la comarca. Són bastant nombrosos, llavors hi ha un temari establert, es va fent setmana a setmana, un tema diferent, i després allà és un moment, val, d'aclarir dubtes, de posar, bueno, posar els coneixements que té el professional, més els que tenen cadascú, doncs, en debat, aclarir les qüestions i les preocupacions. Llavors sí que aquí també és on se'ns genera bastantes preguntes en relació, doncs, a les visites, si venen acompanyats, si no venen acompanyats, tal com m'ha dit el doctor Juan Carlos, poden venir acompanyades. Sí que poden venir acompanyades de la parella. El que no volem és que ens massifiquin la consulta, saps?, amb familiars i familiars, com algunes vegades ens hi havíem trobat.
Clar.
Perquè hem d'intentar també minimitzar els riscos dels professionals. Nosaltres anem molt protegits. Però, clar, sí que és un moment molt íntim, molt especial per cadascú de les persones que ho viuen en aquell moment, i ells han de poder venir en plena seguretat, nosaltres els hem de poder atendre en seguretat, i en aquest moment, referent a les classes, doncs, és un moment que setmanalment tenen una llevadora a disposar i per aclarir i solucionar, doncs, els dubtes que els generi el mateix embaràs o que els generi la pandèmia.
Clar, perquè suposo, Lídia, que també vosaltres com a equip us heu hagut d'adaptar a aquest format virtual, que tots ens hem hagut d'adaptar, no? Però, Però clar, no, les classes no és ben bé el mateix fet. Evidentment, la informació pots donar la mateixa i l'atenció, el que deies, no? Intentem ser properes, no? I ser-hi. Però clar, suposo que també heu hagut de fer aquest esforç de readaptar amb temps bastant rècord, no? El que estàveu fent de forma presencial a un format telemàtic. No sé si també el ser telemàtic hi ha més dones que hi participen, a vegades allò que dius, ai, per hora no em va bé, o no? O la parella no hi podia ser-hi. No sé si amb això heu notat algun canvi.
Sí, tenim molts dos grups, un de matí i l'altre de tarda, perquè puguem arribar, apartem horaris a tota la població. Hem vist inclús que gent fora de la nostra comarca també es connecta amb les nostres classes, perquè també ens venen a buscar a vegades de cara al part. Llavors, i sempre se'ls ha ofert de manera presencial poder-hi ser.
És a dir, que està obert, Lídia. És a dir, no és que hi hagi, sí, entre cometes, intrusos que entrin, en el bon sentit, perquè els hi agrada el que feu, sinó que també tenen l'opció de poder-ho fer així.
Sí, sí, tenen l'opció de poder-ho fer així. Nosaltres és un hospital d'utilització pública, llavors som benvinguts també si ens venen els de fora, i de fet en tenim, no? I ens hem adaptat, doncs, amb dos grups, un de matí i un de tarda, de manera telemàtica, i veiem, doncs, que les parelles hi són més, també. Perquè a vegades no podien venir quan era presencial per situació laboral o el que fos, i ara, haver-hi els dos grups, el de matí i el de tarda, un moment o altre, és una manera de compartir, de viure més l'embaràs i de ser-hi.
En el moment del part, que és una de les grans preguntes que sempre apareixen a les classes, com serà, etcètera, etcètera, no sé, Juan Carlos, el part com es planteja en una situació de Covid? Perquè més jo sé, aquí a l'hospital heu estat sempre molt pioners de poder escollir molt el part que una dona vol. Després, quan hi ets, ja se t'avisa sempre que quan hi ets, escolta, a vegades el que desitges i el que passa, com tota la vida, no és el mateix, però sí que doneu moltes opcions, sempre, bueno, de tot tipus. Clar, ara, en una situació de Covid, com es planteja aquest part?
Sí, això també ha estat un repte tècnic, no t'ho pensis, perquè, clar, hem d'adaptar això, la nostra filosofia, que sempre ha estat una mica del part respectat, amb les modificacions que ens imposa la pandèmia. Sí que hi ha canvis importants. Potser el més important és que fem un control epidemiològic el més estricte possible. Això significa que tota embarassada que arriba a la sala de parts i que s'ha de quedar al procés de part ha de passar una prova PCR d'ingrés. També trobaran pobres que estaran rodejades d'astronautes, perquè fins que no tinguessin comprovació de que efectivament és una pacient PCR negativa, pues tots estarem protegits per equips de protecció individual com si fos una pacient Covid positiva. De moment tenim permès l'ingrés de la parella, o sigui que ella ingressa amb la seva parella al moment del part i estan acompanyades de la seva parella tot el procés, com abans. Ara, suposem l'escenari de que trobem que la pacient és Covid positiva durant el procés de part. Uh-huh. Aquí tenim dues possibilitats. Si és una pacient Covid positiva sintomàtica, o sigui que té problemes, que té sintomatologia respiratòria, el que aconsella el departament, i normalment és el que estem una mica obligats a fer, és referir la pacient a un nivell de complexitat major. Normalment les enviem a l'Hospital Trueta de Girona. Però també a vegades ens trobem que és una pacient, la immensa majoria, diria jo que gairebé totes les embarassades que van tenir l'any passat amb Covid, que van ser unes quantes, perfectament asimptomàtiques, amb la qual cosa és una troballa una mica ocasional que sigui Covid positiva. I en aquests casos, clar, amb que ja hem tingut, ja hem pres totes les mesures de protecció individual, el canvi és mínim. L'única cosa és que les desplacem, no les desplacem, vull dir que fan el treball de part, el part i la recuperació postpart, tot ho fan dins del paritori. I del paritori ja surten cap a casa a fer el seu confinament. Una cosa que també cal dir i que jo crec que és important que la gent ho sàpiga és que, de moment, la nostra experiència es diu que el procés del part i l'animació, l'adaptació neonatal són exactament iguals en la pacient Covid positiva que en la Covid negativa. O sigui, no hem trobat que el Covid condicioni una diferència des del punt de vista de complicacions obstètriques, i són pacients que fan un treball de part i un part exactament igual que la resta. I nosaltres intentem, en la mida de les possibilitats, que sigui el més semblant a el que fem sempre.
Les... Digues, Lídia, Lídia.
Sí. Jo hi afegeixo d'aquí també que és molt important que la població sàpiga que nosaltres no separem en cap moment la mare del nadó.
Això t'ho volia preguntar, perquè hem vist fotografies, no?, d'hospitals i d'això, i és un tema que a vegades, ostres, no? Bueno, clar, evidentment, si una mare està molt malalta és una altra cosa, no? Però sí, de per si no ho feu. I et pregunto, Lídia, també, la parella, en cas de ser Covid positiva la mare, la parella també pot entrar o llavors no pot entrar?
Clar, llavors, la situació que ha explicat el doctor són treballs casuals que nosaltres ens hem trobat en aquell moment que la dona ha ingressat a l'hospital. La dona està totalment asimptomàtica. Llavors, sí que durant el procés de part nosaltres anem molt protegits, val? Cali com m'ha dit, la dona ha d'anar en tot moment amb mascareta i l'acompanyant també ha d'anar amb mascareta per minimitzar els riscs. Si tenim la parella a dins a la sala de parts, tot i que la dona sigui positiva i ens està parint, allà tenim l'acompanyant en aquell moment que el tindrem ja, vés a saber de quantes hores potser es tractarà de que el tenim a dintre, en aquell moment, si ens confirmen el dia per resultat de laboratori, troballa casual, ens digués que és negativa, que és positiva la dona, no farem sortir bé acompanyada, bé des de casa, bé, amb la seva parella. Llavors, ens protegirem al màxim, intentarem continuar donant el 100% com sempre estem fent, la proximitat, la calidesa, intentarem que darrere de tot aquella protecció, aquella èpica que portem, vegin si els hi fas un somriure doncs, a través dels ulls, vale? Amb l'expressió facial, i que ens sentim propers. Però no faríem sortir, si és una troballa casual, a l'acompanyant en aquell moment.
És que aquesta part és molt important, no? És a dir, i sempre, jo ho he dit amb altres companys vostres quan hem parlat dels professionals que treballeu a l'hospital, que una de les grans coses que tothom diu i que és així és aquesta calidesa, aquesta proximitat, aquest tracte que en molts moments, i sobretot quan un està malalt, o en el cas d'un part, evidentment, doncs agraeixes, no? I des d'aquí sempre s'ha donat. Clar, entenc que també com a professionals, Lídia, i sobretot els que, no, us dediqueu als parts i, no, a l'arribada de les noves vides, ha de ser complicat també, no? Perquè sou molt propers d'agafar la mà, d'ajudar, no? De tot, i haver d'anar amb tots aquests epis i intentar transmetre emocions, no sé si heu fet un curs accelerat o com ho feu, perquè realment també ha de ser complex per poder desenvolupar la vostra feina, tal i com la feu, no?
Sí, sí. Acabem siguent les mateixes persones, el que passa que anem disfressats. Llavors, d'alguna manera, nosaltres som com som i demostrem la nostra feina, la nostra calidesa, la nostra tendresa, el nostre acompanyament. Doncs jo penso que ho perceben d'alguna manera, perquè jo a vegades els he dit inclús amb les dones, dic, veus que t'he fet mig somriure? I em diuen, sí, veig que els ulls et canvien, no?, de format, però... bueno, que si ens hem fet cap curs, evidentment que no, però la situació ens hi ha portat i llavors, com que és la nostra manera de ser i de treballar, doncs l'altre costat i els pacients, usuaris, ho capten.
Uh-huh. Ja després del moment del part, ara ho explicava, no? També el doctor deia, el Juan Carlos deia, depèn, no?, si és positiva, doncs hi ha un protocol, evidentment, no?, si no n'hi ha un altre. Un altre dels moments propis típics de tota la vida són les visites, que en alguns casos s'han de limitar perquè, escolta, sense Covid també hi ha parteres que necessiten calma i tranquil·litat, però sí que és cert que a la nostra societat ho tenim com molt... és molt habitual, no?, neix una criatura, llavors d'on ve la família o els amics, bueno, allò a vegades era com una mica un, no sé, un pati, no?, sí, exacte, en la que tothom allà parlava, no? Clar, això ara entenc que queda bastant reduït, no?
Sí. Això queda molt reduït. Sincerament, des de sala de parts hi haurà l'acompanyant tota l'estona que la dona haurà desitjat tenir i aquest acompanyant serà el que també seguirà i podrà estar en tot moment durant l'hospitalització de la dona a la planta. Però no hi ha tot l'intercanvi de familiars, d'amics que entraven i que sortien, no. Perquè... les nostres gestants, puerperes, que en diem un cop han parit, doncs sí que en tot moment poden tenir el seu acompanyant, però limitat a la persona que han triat.
Jo aquí voldria afegir una consideració personal. I és que l'experiència és que això ha estat una mica un guany, saps? Sí. Perquè la veritat és que és un moment molt íntim. I clar, gràcies a la pandèmia, una de les poques coses bones que podem dir d'això és que ara ho poden gaudir més, perquè clar, està la mare, el nadó i la persona que elles han designat com a acompanyant, que normalment és la seva parella, i bueno, comparteixen el temps. Clar, a vegades elles mismes reconeixen que tanta visita, que la gent ho fa de la millor manera i amb la millor intenció, però clar, tanta visita a vegades agòbia.
Cert, cert.
No és el millor escenari quan acabes de parir. I hem trobat com una troballa, una serendípia, que efectivament estan una mica més felices de poder tenir aquest temps amb el nadó amb tranquil·litat. I ja, bueno, ja quan arriben a casa pues ja vindrà tothom.
Sí, sí, certament. I combrego absolutament el que diu el doctor Juan Carlos, Lídia, digues.
Totalment, jo també. I llavors, aquí vull afegir que l'estada a l'hospital també és el mínim possible. També és el mínim possible. Llavors, intentem, segons la dona, les necessitats que té cadascú, segons com ha parit, l'habilitat, el maneig amb el recent nascut, però s'intenta donar l'alta el més aviat possible. Llavors, el fet de que donem altes molt d'hora, vale, segons cada dona, vale, tal com hem dit, no vol dir que les deixem desateses, desocupades, perquè a les dones que els estem donant una alta precoç, que podria ser a les 6-12 hores després d'haver parit, si es donés el cas, o bueno, es pot donar doncs, a les 24, depèn de cada situació, cada dona. Però després ens assegurem que l'endemà pot haver-hi una visita domiciliària per part de la llevadora.
Uh-huh. És a dir, que aquestes es fan, que ja es feien també a vegades, aquestes visites domiciliàries, això ho manteniu?
Sí, sí. Inclús hem augmentat el nombre de visites domiciliàries perquè s'ofereix a tothom, sobretot amb les altes precoces, i la dona de seguida marxa cap a casa i a casa continuem donant-los aquesta atenció, sigui l'endemà o sigui al cap de 2 dies, però hem augmentat el nombre de visites domiciliàries.
I el tema del postpart també, perquè és tot un altre moment, no? Igual que parlàvem de les classes prepart, hi ha tot el grup de postpart, d'alletament, etc. No? Això ho feu també semblant a com ho fèieu, en virtual, Lídia?
Sí, sí. Les classes de postpart són telemàtiques, també ens hem tingut que adaptar a la nova situació. Es fan els dimarts a les 11. Llavors, no sabem per què, val? Aquí el que hem viscut durant tot aquest temps i que no volem, no deixem de fer, però el que estem visquent és que és unes classes que presencials tenen molt d'èxit i hi ha molt de nombre de dones amb recent nascuts que hi participaven, uh-huh. I els ser telemàtiques, amb aquest format, no acaben d'agradar del tot.
Costa
les
més.
Postpart, eh? Uh-huh. A diferència del prepart que dèiem abans, el postpart telemàtic, no el deixem de fer, continuem tinguent bueno, gent setmanalment, però no la quantitat que havíem tingut presencial. I aquí sí que ens hem adaptat perquè actualment es fan telemàtiques. Val? Però durant l'estiu va haver-hi una miqueta d'una franja que les vam fer durant un petit temps presencials, però a l'aire lliure.
Clar, clar.
Les fèiem aquí al Busqueta, davant de l'hospital. I quan les vam fer durant aquests dos mesos i mig, sí que ens venien les dones.
O sigui, és curiós, eh? És curiós.
El format funciona molt bé amb el postpart. El format telemàtic no funciona tan bé, però nosaltres hi som. I que sàpiguen que setmanalment hi som i per tots els dubtes que tinguin doncs, de consells d'apicultura, de lactància, de tots aquests dubtes que et generen, de la nova situació familiar, bueno, del que sigui. Uh-huh. Però sí, sí que és curiós, però és que curiós. Sí que ho estem visquent.
Sí, sí, sí. En el cas, ara ho comentava la Lídia, Juan Carlos, el fet de que si una mare és positiva de Covid, asimptomàtica, pot estar amb el nadó igual, no se'l separa. Un cop a casa també pot estar igual, bueno, evidentment és el seu fill, però pot alletar aquí aquests dubtes que a vegades hi són. No sé si en aquest sentit es recomana que sí o quin és el protocol que s'estableix.
Sí, sí, aquesta pregunta és importantíssima. Sí. Doncs jo vull recordar el que ha dit la Lídia, i és que per nosaltres és molt important que cap moment estiguin separats la mare i el nadó. I això continua, tot i que sigui una Covid positiva. I això inclueix l'alletament, clar. Poden alletar tranquil·lament. L'única precaució que s'ha de tenir és fer una mica d'aïllament respiratori. Doncs aconsella que ho féssim sempre fent servir la mascareta d'elles. Però l'alletament, sí, sense dubte. A més, han de saber que no només li estan passant una mica de virus, sinó que també estan passant els anticossos amb la llet. Amb la qual cosa, doncs mira, ho estan protegint.
No sé si a nivell de preocupacions, Lídia, abans ho hem comentat una mica, al principi quan parlàvem del protocol general i tot plegat, però no sé si, com que vosaltres rebeu, no, aquestes preocupacions de les futures mares o de les mares que ho acaben de ser en aquell moment, ha canviat davant d'aquesta situació de Covid?
El que hem viscut en referent a les preocupacions és més demand, més consultes telefòniques. Més consultes telefòniques... referint a com treballem, a tota aquesta nova adaptació, si venen acompanyats, no venen acompanyats, com fem les visites. Al principi hi havia molta demanda, molta trucada. Sí que potser s'ha afluixat una miqueta, perquè ens hem anat adaptant a aquesta nova situació, portem molt més temps i ha viscut, vivint amb la pandèmia. I potser també hi ha, doncs, la gent ja el boca orella o ja ve més ben preparada, no? Sí que continuem tenint a vegades trucades telefòniques, doncs, consultant, doncs, que han estat en contacte amb un positiu, què han de fer, que tenen el fill aïllat a casa perquè el fill és contacte positiu d'escola. Sí que ha generat molt de dubtes, algunes dones tenen por, i sí que arrel d'això, doncs, ens tenen fent trucada, intentant aclarir dubtes, intentant tranquil·litzar al màxim la situació. I si mai veiem que hem de fer alguna visita afegida, se'ls cita, o alguna prova afegida se'ls cita, doncs és el que hem viscut durant aquest temps, més trucades.
Jo no voldria acabar sense preguntar-vos per un tema que és una mica un jardinet, ja em sap greu, perquè sé que tenim informacions de tot tipus i és difícil posicionar-se o dir alguna cosa, però us l'he de fer perquè sortia aquests dies el tema que l'OMS, que si sí que si no la vacuna amb les embarassades, tot i que no estem encara en aquest moment, perquè encara falta, però no, hi havia, semblava primer que havien dit que no, després van sortir notícies que deien que sí. No sé, Juan Carlos, amb aquest tema, si hi ha alguna cosa clara o encara no hi ha res clar?
No, està força clar. Mira, quina pregunta més bona, és interessantíssima. I sí que és veritat que l'OMS al principi va dir que no, després va dir que sí, això va generar moltíssima confusió, no només en el públic en general, en l'àmbit professional també. Doncs, d'on surt això? La declaració de l'OMS al principi va dir que no hi havia una experiència prou determinant com per garantir que la vacuna era segura en les embarassades, però era una qüestió epidemiològica, o sigui, era perquè no hi havien embarassades vacunades encara. El que va passar és que, mira, per una cosa bona que van fer els yanquis durant aquest any de pandèmia, sí, quan va començar l'operació que es van anomenar Warp Speed, bueno, la vacunació avispa, clar, van començar a vacunar tot Déu, sense demanar cap tipus d'informació. I al final es van trobar nombres molt importants de pacients que al final estaven embarassades al moment de rebre la vacuna. Doncs van fer arribar al Centre de Control de Malalties d'Atlanta l'estadística, i clar, estem parlant de molts milers d'embarassades que ja es van vacunar i que no han presentat cap tipus de manifestació diferent a la resta de la població. Aquí n'hi ha una cosa tècnica que he de dir, i és que la vacuna està feta amb fraccions d'ARN. Això, dit en un llenguatge més de bon cristià, significa que està fet amb trossets de virus. No porta virus atenuat com la resta de vacunes. Des d'aquest punt de vista, clar, la seguretat és molt alta, vull dir que està gairebé garantit que no causarà una malformació fetal. I això és molt important que la gent ho sàpiga. O sigui, no és aquest el risc que ens preocupava. Ens preocupava que les embarassades fessin una reacció vacunal més intensa o que aquesta reacció vacunal desencadenés treball de part o un avortament. I aquestes són les coses que, de moment, en les xifres que ja es maneixen als Estats Units, ja es pot dir que no. Doncs el report actual del CDC, del Centre de Malalties d'Atlanta, és molt fort, i és prou potent com per canviar la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut. Doncs amb l'evidència actual, l'Organització Mundial de la Salut ha canviat el seu paradigma i ha passat a recomanar que es fessi servir la vacunació en embarassades. Dit això, en una primera instància, en Espanya, es recomana vacunar a les embarassades que són grup de risc. Vull dir, les sanitàries embarassades, la gent cuidadora de gent gran embarassada, que en principi són les que s'haurien de vacunar per un tema del balanç de risc i benefici. Les embarassades de baix risc, doncs mira, ja arribarà el temps de fer-ho. No són en aquest moment una prioritat, però perquè no són un grup d'especial risc.
Clar, clar, clar. Perfecte, doncs escolta, molt ben explicat. Ens ha quedat claríssim. Ens ha quedat claríssim. Sí, perquè és cert que a vegades, bueno, això en els mitjans de comunicació arriben notícies, però a vegades una mica no? D'on ve i on estem i per què convé saber-ho com a mínim també per tranquil·litzar la població i donar la informació que toca. No sé si ens hem deixat alguna cosa. Lídia, Juan Carlos, si voleu afegir alguna cosa més, entenc que... I és el que dèiem, les embarassades poden estar tranquil·les, evidentment tot està adaptat al protocol perquè toca així, perquè és pel bé de tots i per elles les primeres, però no, amb tot el que ens heu explicat, jo penso que, escolta, poden estar tranquil·les, podran tenir aquest acompanyant i podran estar amb la seva criatura, podran allaitar i estaran ben ateses, poder una mica vestits d'astronautes, no, que dèieu, però bé, això és inevitable, no? No sé si...
Jo només voldria fer-hi una petita consideració, perquè, clar, ara estem al mig de la tercera onada i sí que tenim moltes embarassades que van agafant el virus i que es preocupen molt. I, bueno, només vull insistir en que la evidència que ara mateix amb els nombres que tenim és molt sòlida és de que el virus sí que té un risc una mica més alt en les embarassades, però per la sintomatologia que fan elles, no perquè impliqui un risc pel nadó. Vull dir que no n'hi ha transmissió vertical, no és un virus que causi malformacions fetals, tot i que agafis el coronavirus en el primer trimestre d'embaràs, no causarà malformacions al fetus, i en aquest sentit és un virus que, bueno, mira, es porta moderadament bé amb les embarassades. Doncs és bo que sàpiguen que poden estar tranquil·les des d'aquest punt de vista.
Doncs molt important, una puntualització molt important. Perfecte, doncs Juan Carlos Bello, cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital d'Olot, i Lídia Coromina, cap de l'Unitat d'Obstetrícia, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per atendre'ns, teniu molta feina i bé, em sembla que una conversa molt interessant i convidem, doncs, si algun oient s'ha incorporat una mica tard, després ho podrà recuperar a través de les xarxes i podrà escoltar tota aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.